Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra d'aquest dimecres 10 d'octubre del 2018, dia de Sant Tomàs de Villanueva. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Nou espectacle al Parlament. Vinga, va, Toni, tira'm aquella sintonia de Parlament. I és que després que Sabrià i Pujol al Parlament i Torra i Aragonès al Palau de la Generalitat es disculpessin i es conjuressin després de l'acord del dia 2 per substituir, delegar o designar el vot, diguin-ne com vulguin, dels diputats presos o a l'estranger, es trenca per desacord la majoria independentista al Parlament i vinga a defensar posicions a tort i a dret i a cop de Twitter, i mirant tots cap a unes municipals que s'alviren, això sí, complicades. A tot això, Moncloa s'autoproclama guanyador no sé ben bé de quina victòria. Borrell desinfectant més que el cap de Mr. Proper i rufiant entre imbècils i palmeres. Mirin, jo no sé si per fer truites s'han de trencar els ous. El que crec és que no val guardar els ous fora de la nevera esperant que caduquin mentre la gent té gana.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut. Avui el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Recordo quan Montserrat Caballé va cantar a la Sagrada Família. Era l'any 2012 i excluïa l'atri dels gentils, una proposta creativa d'arribar als allunyats per mitjà de la bellesa. La Caballé, mig oculta per unes mampares negres, va arribar lentament a l'altar major. Allà va mirar amb admiració i astorament el bosc de columnes gaudinià i el públic, i abans de cantar es va assenyar a poc en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Dilluns passat, al tanatori de les Corts, el pare Àngel Garcia, a l'homilia, va citar una anècdota entre el laringòleg de la cantant, doctor Pedro Clarós, i la diva. Un dia Montserrat Caballé li va dir: «Jo no sé si aniré al cel». I Pedro Clarós li va respondre: «Amb les Ave Maries que has cantat, hi va segur». Arran de la seva mort, el tenor Plàcido Domingo ha escrit com a condolença: «Estimada Montserrat, quina vida meravellosa i quina carrera que has tingut. Gràcies per la teva veu impressionant, el teu talent. I quin privilegi ha estat compartir l'escenari amb tu. Descansa en pau. Déu ha cridat un altre àngel al seu regne. Bon dia».
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dimecres 10 d'octubre, parlarem de l'actual situació del Parlament, on s'ha trencat la majoria independentista amb el periodista Jordi Sans en A Primera Hora. I ahir parlàvem de la sentència, el primer encausat del cas dels nadons robats, Eduardo Vela, que, tot i ser considerat culpable, ha quedat absolt perquè el delicte, diuen, ha prescrit. En parlarem de tot aquest cas de nadons robats durant molts anys amb Anna Paez, secretària coordinadora de SOS Bebés Robados de Catalunya i membre de la plataforma TEP, Te Estamos Buscando. Per últim, avui també parlarem de teatre amb Hipopòtamos, una obra d'Ever Blanchett protagonitzada per Jordi Cadellans i Ferran Terraza, que podem veure ja al Teatre Gaudí. En parlarem d'aquesta obra sobre la repressió policial i l'actualitat política amb l'actor Ferran Terraza. Tot plegat amb l'actualitat més destacada, acompanyats de bona música, i això sí, amb el nostre equip habitual, que no falti, Antoni Huguet a les vies del so, en David García a la producció, en Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Com dèiem, repassem l'actualitat més destacada, i és que l'independentisme perd la seva majoria per la fractura entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
Junts per Catalunya es va negar a designar un substitut que exerceixi els drets de Carles Puigdemont i els diputats empresonats Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. A canvi d'escenari, va portar la derrota de la majoria independentista amb 8 votacions de les seves pròpies propostes. El ple va rebutjar reprovar el rei i abolir la monarquia i va aprovar el diàleg per un referèndum acordat. Ciutadans denunciarà al Tribunal Constitucional que el Parlament hagi comptabilitzat els vots d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, empresonats a Lledoners, suspesos de funcions pel jutge Pablo Llarena i que van designar Sergi Sabrià d'Esquerra com a persona que votaria per ells.
Almenys 4 morts i diversos desapareguts pels forts aiguats a Mallorca.
Fins 220 litres d'aigua per metre quadrat han caigut a les últimes hores al municipi mallorquí de Sant Llorenç de Cardassar.
I atenció, Arrels Fundació va ser guardonada amb el Premi Ciutadà Europeu.
Del Parlament Europeu, a proposta de Francesc Gambús, el guardó premia entitats que promouen valors europeus mitjançant la cooperació, la cohesió i el desenvolupament de la comprensió mútua.
Per últim, avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental.
Que enguany reivindica la necessitat de parlar de salut mental amb els joves i les conseqüències de les noves tecnologies sobre la salut mental. Segons l'OMS, la meitat de les malalties mentals comencen abans dels 14 anys, però la majoria d'aquestes no són detectades a temps i, per tant, tampoc tractades.
Si sortim de casa i anem cap al quiosc, Borja, què hi podem trobar avui?
Jo, en un moment, he pensat que havia vist la mateixa portada perquè l'Ara i el Punt Avui treuen la mateixa foto de Pere Aragonès i Quim Torra, doncs, amb mirades separades, tot i que el titular és diferent. L'Ara, l'independentisme queda en minoria al Parlament, el Punt Avui trencadissa al País. El xoc entre els secessionistes porta a Catalunya al desgovern. La Vanguardia, l'independentisme perd la majoria al Parlament. El periódico, ingovernable. Per part de l'ABC, Sánchez posa a Correus al seu servei. El Mundo, Esquerra s'alia amb el PSC per expulsar del Parlament a Puigdemont. I acabem amb La Razón, el govern borra l'orgull de ser espanyols de la festa nacional.
8 i gairebé 7 minuts, obrim àrea de serveis. Primer de tot, com sempre, ens interessem per l'estat del temps. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb forts aiguats que ara mateix cauen en alguns punts de la costa central, sobretot a punts del Garraf, també alguns punts del Baix Llobregat i també a d'altres punts de les comarques de la costa de Tarragona. Cal dir que aquesta passada matinada s'han recollit 144 litres d'aigua per metre quadrat, a Reus 131 a Tarragona, i quantitats de 60 a 80 litres d'aigua per metre quadrat a punts del Maresme i també del Vallès. Cal dir que aquestes precipitacions al llarg de les properes hores aquest matí poden afectar qualsevol punt de les comarques del litoral i del prelitoral i localment ser molt fortes. Precipitacions que a partir de migdia comencen ja a desaparèixer, o si més no, el risc de pluges a les comarques de l'extrem sud, comarques de Ponent, on fins i tot hi haurà clarianes, sortirà el sol. De cara a la tarda, però, el risc de precipitacions encara es manté present a les comarques de Barcelona i de Girona, localment amb intensitat, però no tanta com la de la passada matinada. Les temperatures avui pujaran màximes suaus, agradables, valors entre els 21 i els 26 graus, aproximadament les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida. Encara es mantindrà el temporal de llevant a la costa nord i de partir de demà s'obren moltes més clarianes i desapareix el risc de precipitacions amb temperatures diurnes que pujaran, però mínimes que seran una miqueta més baixes.
Doncs pel que fa al litoral, com deia Jordi Miralles, i a tenor del que estem veient avui pels finestrals d'aquest estudi de Ràdio Estel, jo agafaria gabardina, paraigües i barret. També ens situem a la xarxa viària per saber l'estat de les carreteres del nostre país. Des del RAC, Héctor Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. A poc a poc va millorant la circulació a la C58 entre Cerdanyola i el Nus de la Trinitat. Recorrem, s'ha produït un accident a tocar del Nus i s'ha obert un carril busbau, però en general la situació és força complicada encara a causa de la pluja. A la mateixa C58, llargues cues entre Terrassa i Sabadell en sentit sud, també entre Montcada i Ripollet en sentit nord, i continuen per la zona del Vallès. També trobem densitat a la C-17 entre Canovelles i Parets. Densitat també a la P-7 i la B-23, direcció al Papiol. I si voleu entrar a Barcelona, en general, carregades les principals entrades. Destaquem algunes, sobretot la C-16, s'està regulant el trànsit, cues des de Rubí. I pel que fa a les rondes, carregades, sobretot a la ronda de dalt, fins a arribar a Sant Gervasi, en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I per saber si hi ha algun transport públic afectat a aquesta hora, doncs des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. En aquests moments no hi ha incidències destacables. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen les dades facilitades dels operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
10 minuts i ahir va continuar aquesta sessió de control al govern, al Parlament, on es va fer evident ja una trencadissa total entre els partits i independentistes. Per parlar de tot plegat, per saber què va passar al Parlament, saludem ja el periodista Jordi Sans. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
La pregunta suposo que és aquesta, eh? Què va passar ahir al Parlament?
Bueno, és a dir, què va passar? Les dades ens diuen que ahir es va perdre la majoria independentista, tot i que és cert que el govern després deia des de plaça Sant Jaume que tot i que a nivell parlamentari les coses estiguin diferents, les aritmètiques estiguin diferents, el govern segueix en peu i no està trencat. Això, de moment, és una incògnita que queda oberta. Llavors, per entendre què va passar i per donar als oients també quatre pinzellades i quatre claus dels moviments, hem d'entendre que ahir el que va passar és que de 66 diputats que té la majoria independentista, dels quals se n'havia perdut un a l'estiu, perquè recordem que Toni Comín, diputat d'Esquerra, no ha renunciat al seu escó, ni és a dir, tot i la substitució que demana el jutge Llarena, encara segueix, diguéssim, decidint per ell mateix la direcció del seu vot, ahir es van afegir quatre noms més a aquesta situació, que són els diputats Carles Puigdemont, Jordi Turull, Jordi Rull i Jordi Sánchez, que, com deia, no han designat substitut. Què ha passat? Que a efectes pràctics s'ha passat, com deia, de 66 diputats a 61. I, per tant, la majoria independentista ha caigut i, per exemple, ahir es van perdre 13 votacions. És cert que se n'haurien perdut ja dues, però 11 d'aquestes s'haurien guanyat. I, per tant, a nivells pràctics o a nivell real, com comentava al principi, tot i la reacció del govern a plaça Sant Jaume, diríem que l'aritmètica independentista i que el funcionament de govern queda molt en entredit.
Ara anirem a plaça Sant Jaume, al Palau de la Generalitat, on sembla ser que Torra va dir que això no afecta el govern, però abans deixem que li pregunti, perquè amb tot aquest joc de majories sí que entra el nom importantíssim, com vostè ja assenyalava, de Toni Comín, que és diputat per Esquerra Republicana, però recordem que és un diputat totalment independent. Per tant, es podria jugar amb aquest diputat per aconseguir majories?
A veure, la cosa, més enllà de que sigui totalment independent, no, és a dir, depengui més o menys de les decisions orgàniques d'Esquerra, hem d'entendre també que Toni Comín, a nivell judicial, així com la resta de diputats suspesos que estan no a l'exili del Parlament, a nivell de tempos legals, van a una, Toni Comín encara està a l'espera de diferents decisions dels jutges de la causa contra l'independentisme. Llavors, queda per veure encara, en aquest sentit, què li diu el jutge a Comín. Més enllà d'això, si després Esquerra, conversant amb ell o des de la direcció, entén o li fa entendre que el seu vot és important i es decideix arribar a un acord, això queda per veure. És a dir, més enllà de Comín, que jo a nivell personal veig complicat poder jugar amb la seva figura, hi ha altres estratègies per seguir endavant, tot i que també és complicat. És a dir, se'ns plantegen també, tenim tres opcions sobre la taula. Per una banda, que tant els quatre diputats de la CUP com els diputats de Catalunya en Comú podem votar a favor de les resolucions a partir d'ara, que és complicat. És molt complicat, és a dir, els comuns en la majoria de casos ja no han votat a favor en moltes altres coses, per tant, és complicat, i la CUP ja ha dit que de la via unilateral no se'n separarà, per tant, molt complicat. Després, tenim una altra opció, que seria que la CUP hi votés a favor i que els comuns s'abstinguessin a aquestes votacions, de manera que els favorables continuarien guanyant en aquest pols, i per últim, que les dues formacions s'abstinguessin. Però, com ja he dit abans, moltes vegades els comuns ja han votat directament en contra, i la CUP també. Per tant, són tres escenaris que són possibles, perquè no sé si són factibles.
Anem, doncs, com li deia, cap a plaça Sant Jaume. Quim Torra assegurava que això no afecta de cap manera el govern, i encara que s'hagin trencat les majories al Parlament. Vostè creu que és així?
A veure, tant ell com el Sartadi en roda de premsa van dir que diguéssim, els dos òrgans, govern i Parlament, no tenen les mateixes dinàmiques i, per tant, no s'ha trencat. Però, és a dir, tot i que el funcionament del govern i del dia a dia continua endavant perquè el projecte, de moment, no sigui trencat, és evident que aquest govern s'ha de sotmetre al que, periòdicament, el que estigui fent en el Parlament. Si el Parlament liberta o no prospera les seves propostes per un tema de votació, és complicat jugar aquesta doble a les dues cares de la mateixa moneda, de dir, no està passant res, seguim endavant, però, per altra banda, el Parlament no ens està aprovant el que estem proposant. Per tant, jo sí que diria que és complicat dir que tot segueix endavant i que res s'ha trencat.
Deixi'm preguntar-li, per últim, aquell gran dubte que tothom té hores d'ara. Em sabria explicar vostè la diferència entre substituir, delegar o designar?
A veure, substituir és el que el jutge Llarena i en aquest cas també els diputats, els lletrats del Parlament han demanat, és a dir, els diputats que estan suspesos per Llarena, com deia, diguéssim, canviar cromos o canviar cartes, on hi havia, per exemple, Carles Puigdemont posar-hi una altra persona, on hi havia Josep Rull posar-hi una altra persona, on hi havia Jordi Sánchez posar-hi una altra persona, això està clar, però llavors el tema delegar seria molt similar a aquest primer terme, és a dir, jo com a persona suspesa o la persona suspesa com a tal que es troba a l'exili o a la presó, demanar-li a un altre diputat que voti per ell, però llavors el tercer terme, que és aquest designar, és a dir, no sé si, i això no ho tinc clar jo tampoc, si és que demanar també a un altre diputat de... És a dir, un diputat que ja es troba a la cambra de votar per ell, o, com deia abans, designar a un nou diputat, és a dir, fer córrer les llistes perquè l'aritmètica torni en el seu... en com estava funcionant fins ara. Per tant, no tinc dubte que tu o que molta altra gent que entre designar i la primera opció... No tinc clar la diferència.
Sembla que a hores d'ara ningú gairebé té clar el que passa dins del Parlament, ni dins mateix del Parlament. Senyor Jordi Sans, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora i intentar explicar-nos també tot plegat el que va passar ahir. Fins una altra, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
A primera hora. La informació que necessites per començar el dia.
8:18 minuts, i mirin, a vegades la nostra seleccionadora musical, Maria Sierra Rodríguez, ens porta músiques tan bones com aquesta, Take On Me.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Segurament heu escoltat parlar alguna vegada del triatló, però potser no tant de l'aquatló. Doncs que sapigueu que el Campionat de Catalunya per equips d'aquatló arriba de nou aquesta setmana, concretament aquest divendres, a Badalona.
L'aigua i la ciutat.
I ja en van 15 edicions. A més, aquest any l'aquatló es renova i proposa nou format revolucionari per eixamplar encara més la participació de tothom amb una prova pionera i inèdita. Tot això amb les proves Elites i Open perquè hi pugui participar tothom qui ho desitgi. La prova està organitzada pel Club Natació Badalona amb la supervisió de la Federació Catalana de Triatló. Es realitzarà en uns entorns únics de la ciutat de Badalona, com ara la platja dels Pescadors, el Passeig Marítim i la Rambla. L'aquatló està patrocinat, entre d'altres, per Aigües de Barcelona i podeu trobar tota la informació, així com també la forma en la qual us hi podeu inscriure, a www.aquatlobadalona.cat. Ja ho sabeu, a participar-hi i a gaudir d'un dia i d'un ambient immillorables.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a 9:15 del matí, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es.
Ràdio Estel.
Vuit i 26 minuts ara mateix, Borja de Maria, sembla que hi ha última hora dels fets que estan passant a Mallorca.
Sí, lamentablement hem d'anunciar que hi ha almenys 5 morts i 10 desapareguts pels forts aiguats a l'est de Mallorca. La informació que tenim fins ara és que n'hi havia 4 morts i 5 desapareguts, per tant, xifres que van pujant.
I és que si ahir plovien uns 92 litros per metre quadrat aquí a Barcelona, i molts de vostès segurament ho van poder veure facint-se un càlcul de 260 litres per metre quadrat, que són els que van caure a Mallorca. 3 minuts i 2:15 de 9 del matí. Ara sí, al Santoral. I és que, com cada dia a aquesta hora, Hem de saber qui li hem de felicitar avui al dia. Ens ho explica el nostre company Joan Pallarès.
En el Dia Mundial de la Salut Mental tenim Sant Tomàs de Villanueva, nascut el 1488 a Fuentllana, a Ciutat Real. Va estudiar a la Universitat d'Alcalà, ingressant als agustinians de Salamanca el 1618. Va marxar cap a Amèrica, on va ser superior general de l'Orde a Mèxic, sent finalment cridat per Carles V per ser anomenat arquebisbe de València, ciutat on va morir d'una angina de pit el 8 de setembre de 1555. Sent canonitzat per Alexandre VII el 1658, les despulles de Sant Tomàs de Villanueva es conserven a la catedral de València. Sant Sabí també és avui, Sabí de Bigorra, nat a Barcelona, ermità a les alteroses muntanyes pirinenques, allà on és venerat especialment en la vessant nord d'aquella serra.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
Menys de 2 minuts per arribar a 2:15 del matí. Obrim plana d'agenda, Borja, i és que hi ha el segon judici avui contra el govern per haver promogut el procés participatiu del 9-N del 2014.
Aquest cop serà el Tribunal de Comptes a Madrid. L'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega, l'exconseller de Presidència Francesc Homs i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, a més de 6 alts càrrecs de la Generalitat, seran jutjats avui acusats de ser responsables comptables de la despesa pública de 5,2 milions d'euros que ja han hagut d'abonar amb una aportació de l'ANC i el seu patrimoni per l'organització del 9-N d'aquesta votació ciutadana suspesa pel Tribunal Constitucional.
I atenció, Joana Ortega també està en l'agenda, però aquest cop en l'agenda de Ràdio Estel.
Perquè a partir de demà serà la copresentadora del programa Plusvàlua Dones, que cada dijous a les 9 del matí emet Ràdio Estel. La directora i creadora del programa, Mireia del Pozo, serà l'altra copresentadora. I és que, per motius laborals, Montserrat Nebrera deixa temporalment la presentació del programa.
Més agenda d'avui.
La ministra de Justícia, Dolores Delgado, compareix a la Comissió de Justícia del Congrés per explicar la seva relació amb l'excomissari José Manuel Villarejo, després de les crítiques que va suscitar la difusió en el digital Moncloa.com d'una conversa gravada en el 2009.
I en agenda cultural.
S'inaugura l'exposició Cosmos Panicar al Jardí del Palau Robert a 8:15 del vespre. També avui es fa la presentació del llibre Pau VI, Evangeli i Alegria, Bernabé Dalmau, a càrrec de Bernabé Dalmau, un acte de presentació en què intervindran el pare Màxim Muñoz, president del Consell Editorial de l'Editorial Claret, Carme Monter, periodista de Catalunya Cristiana, i el mateix autor, Bernabé Dalmau. Serà a les 7 de la tarda, a la sala Pere Casal d'Àliga de la Llebria Claret. I acabem amb la pregunta del mirador d'avui, que podeu respondre a radioestel.cat. Creus que Barcelona ha evolucionat de manera positiva els darrers anys?
Xarxes i internet, quan som a 9:15 del matí, què ens diuen a aquesta hora?
És la pitjor feina del món, la seleccionar les xarxes. És com dir, del que passa al món, amb què et quedes?
El món de Twitter.
Oi, Déu meu, és molt difícil, em sap supergreu. Faig una petita selecció de moments bons, de moments forts, en quant a actualitat xarxera, podríem dir. Aquest vídeo de Xavier García Albiol.
No se puede entrar en los pisos saltando si uno no... No es el propietario, lo tiene alquilado, ¿eh?
Sí, discúlpame, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Eso es lo que pregunto yo.
Un vídeo que es grava Xavier García Albiol al barri de la Salut de Badalona entrant o bé quedant-se a la porta d'un pis ocupat. Un acte doncs, per promocionar-se de cara a les municipals i, com sabeu, es presenta per alcalde de Badalona. L'altra clau política del dia va ser aquesta discussió entre Gabriel Rufián i Beatriz Escudero, perquè dins d'una comissió d'informació del Congrés va haver doncs, un intercanvi. Per una banda, Gabriel Rufián li va dir palmera, l'altre li va dir imbècil, també perquè Beatriz Escudero assegura que li va picar l'ullet, cosa que Gabriel Rufián doncs, nega. Aquí la cosa està dividida. Han sortit a favor de Beatriz Escudero, l'exministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, també el president del PP, Pablo Casado, i a favor de Gabriel Rufián, doncs, a republicans i persones doncs, que li recolzen. Això d'una banda. I acabem amb el papa francès, perquè ha tornat a comunicar-se d'aquesta manera.
Ustedes jóvenes están reunidos en este día tan feliz por la canonización de Monseñor Romero. Un saludo grande y mi bendición. Y por favor, no se olviden de estar por mí. A todos un gran abrazo.
Tan fàcil com això. No calia càmera bona, un mòbil, una persona que li demana, gravació de la cara del papa francès en primer pla. I aquí tenim el papa que es dirigeix als joves que es preparen per la canonització d'Òscar Romero el 14 d'octubre i als quals els hi va fer arribar aquest missatge.
Sort que acabem amb una imatge amable perquè entre l'Eso me pregunto yo del viol i els palmeros del Congrés, amb tot el carinyo per la gent de Lavapiés, però el Congrés podria estar-hi tranquil·lament al barri de Lavapiés de Madrid. 3 minuts que passen de 8:45 del matí. Ara sí, continuem amb bona música i déu-n'hi-do quin clàssic de clàssics de casa nostra. Manu Guix, Helena Gadel, Roger Padullers, Bet, que ens porten l'estaca.
Em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Sisè, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfensar, mai no podrem. Si estiguem tots allà a i molt de temps ho pot durar, segur que tomba, 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 l'emporcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Però si és et fort, cert sé que està podrida, però és que sisè pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si ja
si jo l'estiro fort
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesant, amb Edu Mutante i Albert Lesant, aquí, a Ràdio Estel.
Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fídies Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fídies Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com.
Avui, a un quart i mig de 10 del matí, a la Fórmula Estel, no et perdis l'espai de Fídies Actuarios, on cada 15 dies resolem tots aquells dubtes sobre carteres d'inversió, auditories, empreses, plans de pensions i molt més. D'aquí uns minuts a la Fórmula Estel, l'espai de Fídies Actuarios.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Hola, me llamo Carmen Carrasco. En el año 1986 tuve un hijo varón en el Hospital Clínico de Barcelona.
Com la Carmen, que ara ens parlava de la campanya Te Estamos Buscando, molts i molts pares, moltes i moltes mares, molts i molts fills es busquen entre ells des de fa molts anys. Si ahir parlaven de la sentència a Ràdio Estel, el primer encausat pel cas de nadons robats, Eduardo Vela, que tot i ser considerat culpable ha quedat absolt perquè el delicte, diuen, ha prescrit, doncs avui em seguim parlant, en parlem de tot aquest cas de nadons robats durant molts i molts anys amb Anna Páez. Ella és secretària coordinadora de SOS Bebés Robados Catalunya i membre de la plataforma TEP d'aquest Te Estamos Buscando. Anna, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, Joan.
Perquè ens fem una idea tots de la situació tan dura que és això. Tu tenies 24 anys quan vas ser mare, eh?
Sí, sí, sí.
Què va passar després?
Era el meu primer fill. Pues res, tu vas molt innocent, no saps el que ha de passar, és la primera vegada, i vaig a donar llum al meu fill, m'aturen el part, els 3 dies a mitjanit decideixen que he de donar llum, i només sortir la meva filla, en aquest cas, no ho sé el cert, però nena han dit sempre, se l'enduen corrent sense fer ni reanimació ni res. Se l'enduen corrent i al cap de mitja hora em diuen «Decien una te ha tocado», el que vaig considerar que em volien dir que la meva nena havia mort.
Quan te n'adones que tot plegat és mentida?
Joan, jo ara, amb el temps, sospito que això va ser l'11 de juliol del 1981, al poc va sortir el d'interviu. I suposo que això, amb les dubtes que jo tenia, em va fer sempre dir que me l'havien robat. M'entens? Que relaciono aquella informació en què jo pensés me l'han robat i ho deia. El que passa que, incapaç de fer res, la meva família, el meu entorn, només era una mare que no volia acceptar el fet de que la seva criatura havia mort. I, clar, sempre hi ha estat rumiant que me l'havien pogut treure.
Per això creeu aquest SOS Bebès Robados de Catalunya, que entenc que us ajudeu els uns als altres per tal de verificar aquests casos. Quin plantejament segueix tot plegat? És a dir, des que jo tinc la sospita i contacto amb vosaltres, quin procediment es segueix?
Mira, Joan, no som ni esbojarrats ni fem les coses ben fetes. Uh-huh. Perquè si hi ha una persona que et digui me sembla que el meu nen és mort, que es fiqui a aquesta lluita no és agradable, i jo com a mare t'ho dic. Uh-huh. Llavors, demanem tres documents que creiem que són interessants de tenir i que per norma general sempre hi ha contradiccions. Demanem l'historial clínic del moment del part, de la mare, el registre civil, si el nadó ha viscut menys de 24 hores, el legajo d'aborto, lligall d'avortament, on es registraven, encara que no fos avortament, els nadons de menys de 24 hores de vida, i el certificat d'inhumació. Uh-huh. Per què demanem això? Perquè podria ser que tots tres papers estiguin ben fets i que la teva criatura estigui por ahí. Sí, podria ser. Però, noi, com que suposo que mai van sospitar que això ho remouríem, pues sempre hi ha un paper d'aquests tres, sempre hi ha irregularitats. Per norma general, la gran majoria d'afectats, o el nen no està registrat, o el nen no està enterrat, si està registrat i no està enterrat on està, si no està registrat i està enterrat és impossible perquè no es pot enterrar res que no estigui registrat.
Mm-hmm. Anna, es diu que a Espanya es calcula més o menys que les famílies que els hi ha passat això podrien ser unes 300.000. Teniu dades de Catalunya?
Mira, les dades en aquest aspecte no les tenim. Sí, molts casos, molts, milers. Mm-hmm. Aquí a Catalunya, però no són fiables, perquè jo, per exemple, he atès a milers de persones que m'han demanat aquesta per on començo, ¿vale? Però que o s'han aturat perquè hi ha moltes mares grans, o gent que ha iniciat la búsqueda per si sola. No són dades fiables les que tenim. Només sabem que molta gent.
Molta gent que va patir aquest cas de nadons robats, que va des del 1938 fins a 1996,
Sí,
i sembla mentida. No estem parlant de casos únicament del món del franquisme, sinó dels primers anys de democràcia, i això passava.
Sí, les lleis, com que continuen sent les mateixes, això va començar per una idea política, netejar gent rojo dels nadons, uh-huh, de les cares republicanes, però es van adonar que hi havia molta demanda de nens i què van fer? Pues mira, malauradament hi havia mares que podíem tenir més, com ens deien, bueno, no et preocupis, o tu ja en tens molts, i això es va convertir en un negoci. Negoci pur i dur.
Uh-huh. Entenc també, Anna, que hi ha moltíssima gent a tot l'estat espanyol que encara no sap que és un nadó robat o que el seu fill o filla poden estar vius?
Sí. Mira, jo et diré només, quan puntualment, com lo del Vela, o com quan vam engegar la campanya, que m'ha emocionat molt sentir la música de la nostra campanya, que ha arribat a tot el món, t'ho dic, a tot el món ha arribat aquesta campanya. Pues, perdona, m'he despistat amb allò de la campanya, què m'has dit? Això, sí, que hi ha molta gent, moltes persones que no tenen la seva identitat biològica, és a dir, que estan registrats com a fills biològics i no ho són. Uh-huh. I el que et dic, cada vegada que surt, truca gent dient-te, ai, que a pesar de que fa 9 anys que estem lluitant, cada vegada que surt a la premsa, a la ràdio, sempre hi ha una pujada de gent una altra vegada que es dona per al·ludida i li dic, ui,
Que sempre hi ha allò, no?, que he pensat que d'alguna manera no quadrava.
Sí.
I em vull assegurar d'alguna cosa, no? Traies tu el cas d'Eduardo Vela, i és que Inés Madrigal va tirar endavant aquesta denúncia i per fi va aconseguir que algú se sentés al banc dels acusats. Sí. Finalment va quedar absolt perquè diuen que ha prescrit el delicte. Què et sembla, tu, això?
Mira, des de totes les institucions que jo formo part, plataforma, coordinadora, tenim dos gustos, dues sensacions. Una bona, perquè per fi s'ha reconegut que robaven nadons, perquè està comprovat. Sí, aquest senyor va robar la identitat d'aquesta nena, va fer supòsit de part... Això ens recompensa tot el que hem lluitat, perquè fins ara no estava reconegut.
De fet, la sentència diu que és culpable, eh?
Sí. És tot, això són delictes comprovats, sí, els ha fet. Que hagi dit que està prescrit, ens sap molt de greu que les magistrades de l'Audiència de Madrid, tres dones, hagin arribat a aquest... Això és el que ens dol, perquè ha dictaminat prescripció quan el fiscal general es va començar aquesta lluita, va dir que aquests delictes no prescriuen. Bueno, també t'he de dir que, no sé si ho vau saber, ahir mateix la fiscalia mateix d'aquest cas va interpel·lar aquesta denúncia, aquesta sentència.
Són casos que creus que no haurien de prescriure mai perquè haurien de pertànyer a l'apartat de casos de lesa humanitat?
És que els nostres casos són delictes de lesa humanitat. A una mare ens han tret el dret de tenir el nostre fill perquè ells els hi ha donat la gana. I aquest fill no té la seva identitat biològica fins que no se n'assabenta. Aquesta Inés Madrigal, què vol dir? Que als 18 anys ja el seu delicte ja es tenia que haver canviat els cognoms, si no sap de qui és filla? És incongruent, clar que sí.
Deixa'm preguntar-te per últim, Anna, si espereu des de l'associació i des de la plataforma TEPT Estamos Buscando seure algú més al banquet dels acusats.
Mira, estem buscant les estratègies perquè, que pagui qui sigui responsable. Nosaltres ara mateix estem treballant la millor manera de que aquests delictes es pagui per ells. Qui sigui, qui tingui que ser.
Queda clar. Anna Paez, secretària coordinadora de SOS Bebés Robados Catalunya i membre de la plataforma TEP, Te Estamos Buscando. Moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Ràdio Estel i endavant amb la vostra iniciativa. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos a la veu.
Gràcies. Que vagi molt bé.
Bon dia.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Aquest diumenge 14, Ràdio Estel us oferirà en directe a partir de les 10 del matí la missa de canonització de Pau VI i l'arcabisbe Òscar Romero, des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, una celebració molt especial presidida pel Papa Francesc. Viu amb nosaltres aquesta gran festa, coincidint també amb el sínode dels bisbes dedicats als joves. El diumenge 14 d'octubre, a partir de les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Un interrogatori policial amb un detingut de l'Iran i la seva participació en la rebel·lió catalana. Això és el que podem veure des d'ahir mateix, 9 d'octubre, i fins al 7 de novembre al Teatre Gaudí, una obra protagonitzada per Jordi Cadellans i Ferran Terraza i dirigida per Ever Blanchett, Hipopótamos. Avui en parlem amb un dels seus actors. Ferran Terraza, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, Joan.
Què és Hipopótamos, més enllà del que jo deia ara, eh?
Doncs mira, Hipopótamos és una idea que neix del cap i la creativitat del senyor Ever Blanchett, que és l'autor del text, i director, i alhora també el director del Teatre Gaudí des de fa molts anys, que a propòsit de tot aquests anys tan mogudets, no?, de la situació política actual, catalana i espanyola, no?, del procés, etc, doncs té la idea de recopilar una mica tot això i aleshores fer aquest format, diguem-ne, de teatre polític, no?, i aleshores sota el paraigües, entre cometes, avui que plouta, sota el paraigües del Teatre de l'Absurd, doncs imagina una aquest interrogatori que deies, policial, d'un policia amb un detingut que és un personatge que és el meu, no?, en aquest cas, i que és un personatge que no se sap ben bé, que és un personatge molt particular, molt curiós, molt hilarant, que no... Bueno, tampoc vull fer massa spoilers, no, diguem-ne.
No en fem, que la gent no es vagi a veure, perquè...
Exacte.
Perquè és una obra d'aquelles que se't queda un somriure una mica gelat, eh?
Sí, perquè, clar, hi ha... l'obra té una durada de 60 minuts, és una hora clavada, i aleshores... té un ritme bastant vertiginós, té un començament impactant, es va desenvolupant doncs, tot aquest interrogatori, aleshores en una sèrie de girs que, òbviament, no desvetllarem, però que al llarg de tota aquesta hora, doncs, en aquest interrogatori amb aquest policia, que és un policia d'aquells de tota la vida dur i violent i agressiu, etcètera, doncs va interrogant doncs, això, aquest detingut presumptament responsable de participar en els actes del 20 de setembre, no?, de l'any passat, davant de la conselleria...
Podríem dir que es diu Lluís, eh?, el detingut.
Exacte. Sí.
De totes maneres, deixa'm deixar clar per la gent que ens escolta, és una obra que és comèdia, que és dura, o totes dues coses alhora?
A veure, és que realment, parafrasejant el nostre director, l'Ever, és una obra, com he dit fa un moment, no?, que tindria l'etiqueta, entre cometes, no?, això de les etiquetes, però que sí que seria dintre d'un gènere del teatre polític, però alhora tractat des del teatre de l'absurd, però que també té dosis de molt de realisme, i aleshores fa de mal dir, perquè realment és com tot una barreja que ho té tot, perquè aleshores hi ha moments realment molt còmics o surrealistes, molt hilarants, que també va molt en funció del públic, eh? Hi ha funcions que el públic realment riu... entén no entén, sinó que en funció del públic, doncs sí que el públic riu més, altres vegades no, perquè sí que és cert que ahir vam reestrenar, diguem-ne, però va ser una obra que ja vam fer la temporada passada, maig, juny, juliol, i ahir dimarts doncs la vam reestrenar, i aleshores per l'experiència d'aquests tres mesos anteriors de la temporada passada, sí que hi ha en funció a vegades, del tipus de cada funció és diferent, que això sempre es passa amb el teatre, i en aquest cas també cada dia el públic és diferent, i aleshores hi ha vegades que ens hem trobat que el públic reia més, o altres vegades que en tenia més la clau de drama o de tragèdia, no de tragèdia, de conflicte, i no tant, i no reia potser tant, no? Però sí que és veritat que no està exenta de tocs d'humor, i amb punts, diguem-ne, que són durs. Una mica també és el que inclou, de fet, aquest teatre de l'absurd que et deia, no? Que hi ha moments que sí que són còmics, a vegades surrealistes. Sí. És a dir, que l'Ever ha aconseguit, penso, tot una barreja de... i un còctel de tot una sèrie de coses que nosaltres en els assajos hem endreçat tot aquest caos, i el públic el que rep és tot una explosió de coses, i en el fons, el rerefons de tot és explicar una mica, fer un repàs d'aquests 40 anys de democràcia, entre moltes cometes, no? d'Espanya, i de fer una crítica o una visió molt particular, no?, del moment actual de la política catalana, i que també són d'aquelles obres que estan molt bé, perquè després el públic doncs pot sortir i realment pot parlar, que també és una mica aquestes funcions, no?, del teatre, la funció social, no?, de poder debatre després sobre el que acaba de veure.
A més, Ferran, us hem de donar les gràcies, com habitualment, al Teatre Gaudí, perquè, Borja, tenim entrades per sortejar, eh?
Sí, hi ha 5 entrades dobles gratuïtes per anar a aquesta obra el dimecres 17 d'octubre a 9:15, i només cal entrar a radioestel.cat i participar.
Ferran, ens queda un minut, te'n dono mig per respondre'm aquesta darrera pregunta. Al teatre, sí, ha de ser de per si reivindicatiu?
Bé, el teatre, per definició, no, o sí, és a dir, que penso que és una de les funcions. El teatre és molt ample, no? Molt ampli, i aleshores ha d'incloure moltes funcions, no? Hi ha obres de teatre que és purament de, diguem, entreteniment, entre cometes, també, però que sí que per mi m'agrada com a actor sempre que puc, i en aquest cas estic encantat, juntament amb el Jordi Carallans, de poder participar en una obra que sí que ho és, i ho reivindica, i que fa pensar, i que és aquesta funció social i política que ha de tenir també el teatre. Clar que
queda clar. Ferran Terraza, actor d'aquesta obra, d'aquest Hipopotamos, no us ho perdeu, al Teatre Gaudí, del 9 al 7 de novembre. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Joan.
Fins
bon
a propera.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
La cinquena víctima mortal pels forts aiguats s'ha registrat a Sillot. Per tant, hi ha almenys 5 morts i 10 desapareguts, volíem dir, a l'est de Mallorca. Bon dia, us parla Borja de Maria. Repassem l'actualitat en 2 minuts. Fins 220 litres d'aigua per metre quadrat han caigut a les últimes hores al municipi mallorquí de Sant Llorenç d'Escardassar. Per tant, a l'est de Mallorca continuen aquestes problemàtiques degudes als forts aiguats. En plana política, avui és portada que l'independentisme perd la seva majoria per la fractura entre Junts per Catalunya i Esquerra. I és que Junts per Catalunya es va negar a designar un substitut que exerceixi els drets de Carles Puigdemont i els diputats empresonats Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull. A canvi d'escenari, va portar la derrota de la majoria independentista amb 8 votacions de les seves pròpies propostes. El ple va rebutjar reprovar el rei i abolir la monarquia, i va aprovar el diàleg per un referèndum acordat. I avui se celebra el segon judici contra el govern per haver promogut el procés participatiu del 9N del 2014. Aquest cop, al Tribunal de Comptes a Madrid. Hi aniran l'expresident Artur Mas i també l'exvicepresidenta Joana Ortega, l'exconseller de Presidència Francesc Homs, l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau i 6 alts càrrecs de la Generalitat. I avui es presenta el llibre Pau Sisè, Evangeli i Alegria, de Bernabé Dalmau. Intervindran en aquest acte el pare Màxim Muñoz, president del Consell Editorial de l'Editorial Claret, Carme Munté, periodista de Catalunya Cristiana, i Bernabé Dalmau, que és l'autor del llibre. Serà a les 7 de la tarda a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret. I en clau d'agenda, ¿Por qué las mujeres y las familias tienen pocos hijos? És una jornada que comença d'aquí 3/4 d'hora a l'Auditori Fiat C i està organitzat per la plataforma per la família Catalunya ONU. Les 9:02, fins aquí les notícies, ara torn de bona música i de seguida, joies de vida a primera hora.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you
climbing up the road. Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia y en cada testamento también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Què
tal, com esteu?
4 minuts que passen de les 9 del matí, ja ho sabem, comencem Joies de Vida. Com sempre, els joiers de la joieria Mercens Maluquer ja els tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel i avui parlem...
Avui continuarem amb una mica aquesta història de les joies, aquest valor de les joies que parlàvem la setmana passada. Però parlant amb una mica quan t'hi trobes que la gent ja és gran, ha de fer un repartiment, ha de fer una valoració, té diversos fills, poden haver enveixes, poden haver celos... I...
Ui. La setmana passada, si recordeu, parlàvem del valor del sentiment. Per exemple, sí. Aquella senyora que el seu nen ha perdut el primer dent i li hem fet una joia especial, i bueno, coses d'aquestes. Ara es passa que cada dia, dia sí i dia també, venen moltes persones, sigui per la popularitat, el que sigui, ens venen, escolti, miri, vinc a demanar un favor, bueno, el que sigui, no? I brum! Et treuen allà tot un patracol de joies.
Clar, jo entenc que quan ja ets gran, no, les joies encara més adquireixen aquest valor sentimental.
Sí, ja. El que passa és que tenim que donar-li el valor sentimental o reconèixer, més que donar-li, reconèixer aquell valor sentimental. Perquè, clar, a veure, tots els pares coneixem els nostres fills. Sabem com són, quin un i quin és l'altre. Aquell que és celós, aquell que no ho és. Jo sempre dic, si tens un edifici amb 4 plantes i tens 4 fills, si són celosos, tindrà celos el del primer, del quart, un perquè tindrà més sol i l'altre perquè tindrà menys escales. I no són iguals. És que és així. Sí. No, però és igual, també passa el mateix. Vull dir, un serà el del mig i l'altre serà el de la cantonada i tindrà més fred. Vull dir, el que és celós sap trobar-li aquella puntilla de diferència a el que sigui. És impossible ser realment justos i equitatius perquè no hi ha 4 coses iguals, no hi ha 4 pedres iguals, no hi ha 4 perles iguals i no hi ha 4 valors iguals. No? Llavors, tenim que donar valor a les peces com el valor que tenen, però també pensant amb aquell fill que, per exemple, és més sentimental i sap que tu aquesta peça li tens un efecte especial perquè és un record especial per tu, aquest fill potser donarà valor a aquella peça com el valor sentimental que té la peça, que, no com el valor dèiem, econòmic.
No tan valor real de
exacte,
la peça
exacte.
De joies.
Sinó... Jo sempre, hi ha un escrit que a mi m'agrada molt, que és llarg, però ve a dir que les coses tenen un valor... que no es paga amb diners. Vull dir, tu amb diners pots pagar molts medicaments i molts metges, però no pots pagar una salut. Uh-huh. Tu pots pagar molta companyia i molt bon edifici de vivenda, però no una llar. No? O sigui, és un escrit així i és veritat. Vull dir, si ens posem a pensar, vull dir, el valor d'aquelles peces, el sentiment d'aquelles peces és un, i el valor realment monetari pot ser un altre. Hi ha vegades que s'ha de tenir en compte a l'hora de repartiment. Nosaltres sempre aconsellem, doni-ho en vida. S'estalviarà moltes baralles després entre germans.
Millor,
Que és una llàstima, sí. O deixi-ho fet, deixi-ho preparat ja en vida. Vull dir que així no hi ha problema. Vull dir, o si hi ha problemes, són mínims els problemes.
Però mira, una situació que et trobes, la persona aquesta que prum, et treu totes les joies, que són de la mare. Qui les guarda? Les guardes tu, les guardo jo, les deixem a casa la mare, però hi ha una cuidadora, tens aquelles coses que t'has sortit. Llavors, bueno, a veure, quant val cada cosa? Jo faig com el Salomón.
Hi ha gent que ve a tassar les joies per saber com repartir-les.
Sí. A veure, a mi,
ho dic al cor i ho dic públicament. A mi això em molesta molt. Uh-huh. Nosaltres som joies i les joies tenen un sentiment. O sigui, el valor de l'or és el que diu la Rosa Marta.
Exacte.
O sigui,
això no canvia.
A veure,
no
l'avantatge...
El valor del sentiment sí.
Exacte, l'avantatge és que nosaltres ho mirem en fred. Uh-huh. A nosaltres ens és igual que jo tingui un record per un o per un altre. Per nosaltres té un valor de pes. I punto. I sempre es valoren per una mateixa... un mateix nivell, com si diguéssim. És que això hi ha una pedreta, sí, però aquesta pedreta és petitona i no val res, entre cometes. O sigui, si l'has de posar, evidentment valdrà, però valdrà perquè hi ha una mà d'obra i tal, no per un valor de la peça, de la pedra en si, o coses d'aquestes. Llavors, per nosaltres ho mirem en fred, que és l'avantatge, però... Després es barallen perquè hi ha una peça que els agrada a tots. Ai, els sortejos.
Ens queda un minutet i abans sí que us voldria preguntar si us ve gent, per exemple, que ha heretat alguna peça de joieria i diu, jo vull mantenir aquest record de qui sigui que ja no hi és, però vull transformar aquesta peça en una altra cosa.
Això venen també,
això és
dia sí, dia també. Tenim que tenir en compte, jo sempre els dic el mateix, dic, a veure, és com qui té dos cotxes, té un 600 antic i té un Porsche. Per exemple. Parlem de marques que no es deu, però bueno. Vol aprofitar aquelles rodes del 600 per l'altra. I que no lliguen? Doncs pues és el mateix. Vull dir, no treguis una peça, no desmuntis una peça antiga que amb un conjunt té una seva història i té un seu disseny adient a l'època, amb una peça nova, que llavors si agafes un diamant antic, per exemple, que té una talla molt simple, avui dia no lluirà, perquè ara s'ha perfeccionat molt, les pedres brillen molt més, tenen una lluentor molt més important que les peces antigues. Llavors diràs, i això què és, un cul de got? Clar, és que, ojo, mantinguem... El que sí que podem és mantindre una part i fer-ho més portable, però mantinguent l'estil de que es vegi que ha sigut una peça antiga, baixant-la... sí, o sigui, es poden fer coses,
fer,
però sense desmuntar-ho tot.
Que
no quedi
allò massa estrany.
Ah, exacte, perquè a vegades fas el que crees és una cosa rara que acaba siguent ni carn ni peix.
Com sempre, el temps amb vosaltres se'n fa molt curt, però abans joieria Marçans Maluquer. Sí. Joaquim.
93-205-09-60.
Doncs ja sabeu on trobar aquesta alegria i aquesta ajuda en el món de les joies amb el Joaquim i la Rosa Marta. Moltíssimes gràcies, com
gràcies
sempre.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
A primera hora, amb Joan Trias.
Una de les grans veus de la música quan passen 10 minuts de les 9 va ser ella, diuen que hagués estat una de les reines del sol, Amy Winehouse, Rehab. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs un dimecres més al Remeis de frare amb Fra Valentí Serra, l'arxiver que ja tenim aquí als estudis de Ràdio Estel. Molt bon dia.
Bon dia, Pau i bé.
Va, vam parlar el dia passat d'aquest nou calendari de l'Ermità 2019...
Està punt de sortir.
Que surt el 16?
16, Sant Galderic, antic patró de la pagesia catalana. N'havien tingut altres de patrons de la pagesia. Per exemple, Sant Blai, Sant Dini i Sant Noni, que són Abdoni i Senent, el patró dels hortolans, i actualment, és clar, Sant Isidre, que és el patró dels pagesos i casats.
Se'ls sap tots, eh?
El calendari, ajudar a fer el calendari, doncs comporta aquest coneixement. Avui us vull parlar d'un aspecte molt interessant d'aquest calendari de l'Ermità. Com diu el seu subtítol, no només és un calendari agrari, és també astronòmic, i que està arranjat al meridià de Barcelona. I el seu director, que és l'amo d'Edicions Morera, el senyor Norbert Tomàs, que doncs, continua aquesta publicació des de fa 144 anys, que és molt antic i venerable a casa nostra, ha tingut l'encert, sobretot aquests últims anys, d'incorporar en el Consell de redacció i d'aquest calendari astrònoms que hi aporten doncs, el seu coneixement i textos molt interessants. Per exemple, Antoni Bernal, Josep Maria Codina, Teodoro López Muratalla, assessoren i aporten un coneixement astronòmic molt ajustat que fa que doni doncs, a aquest calendari un gran prestigi. Per exemple, anunciem tots els eclipsis de l'any i el trànsit dels planetes. Us ho anuncio ja ara, per exemple, entre el 5 i 6 de gener hi haurà un eclipsi parcial de Sol. Aquest no serà visible a Catalunya. En canvi, el 21 de gener sí que serà visible a Catalunya un eclipsi total de Lluna. El 2 de juliol hi haurà també un eclipsi de Sol que no serà visible a Catalunya. En canvi, entre el 16 i 17 de juliol hi haurà un eclipsi parcial de Lluna que sí que serà visible a Catalunya i que és un bon temps per donar-hi un esguard doncs, de cara a l'estiu, de cara en aquests moments una mica més frescos de la nit, de poder-ho doncs, a mirar. I el dia 26 de desembre hi ha un eclipsi de Sol que tampoc serà visible a Catalunya. En canvi, sí que és molt interessant. El dia 11 de novembre hi haurà un trànsit de Mercuri sobre el disc solar que serà visible a Catalunya. El trànsit del pas d'un planeta per davant del disc solar és un fenomen semblant a un eclipsi, en el qual doncs, la Lluna s'interposa entre la Terra i el Sol i d'aquesta manera doncs, queda doncs, interferida la visibilitat de la llum. Només els planetes Mercuri i Venus són els que poden produir trànsits, perquè són els únics que, com sabem, per l'astronomia, que les seves òrbites doncs, passen entre la Terra i el Sol. I quan s'esdevé aquest fenomen, que no és habitual, podem veure doncs, com un petit disc negre, no?, que s'interposa davant del Sol. Fenomen interessant des del punt de vista astronòmic, doncs, perquè permet als astrònoms de conèixer dades que no es podrien percebre d'altra manera. Doncs l'11 de novembre d'aquest any 2019, si no ho vol, hi haurà un trànsit de Mercuri i és important de tornar-ho a observar, perquè quan serà l'altre? Quan durà ser l'altre trànsit?
Tinc ni idea.
Doncs el 2032.
2032,
sí,
eh?
Que cal
ja haurem d'esperar.
Sí, cal esperar una miqueta i per això doncs val la pena de donar-hi un esguard.
Perquè pels que som neòfits en tot això, de què ens serveix aquesta astronomia?
Bé, això ens serveix per orientar una mica els moments que estem vivint i de veure doncs, que vivim en aquest univers doncs, carregat de vida i guiat doncs, per la mà creadora i omnipotent de Déu, que hi ha posat doncs, uns ritmes, uns moviments, i que el nostre món, que ens sembla doncs, tan gran, en realitat doncs, és molt petit, és molt minúscul, i donar doncs, un esguard a aquest firmament, a aquest cel, doncs, ens eleva de seguida doncs, cap a Déu, cap al Creador, no ens fa quedar amb aquestes criatures, sinó que ens fa mirar doncs, cap a Déu, i és un motiu doncs, realment d'acció de gràcies, de poder saber tots aquests secrets de l'univers.
I tot plegat que ho podrem trobar al calendari de l'Ermità 2019. Fra Valentí Serra, com sempre, moltes gràcies.
A disposar, pau i bé.
Fins la propera.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
I seguim amb bona música després d'escoltar Fra Valentí Serra aquí als estudis de Ràdio Estel. 19 minuts que passen de les 9 del matí. És hora de dir bon dia als pets.
Cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre el feixuga. Rere el vidre entelat, el carpeter assegura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre. Peixatera pren paciència amb la consol que remugant regala grans gofarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guares pregunta quants dies més té de res. Passant amb crític
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs un dimecres més i a aquesta hora tenim als estudis de Ràdio Estel la Maria Reyes Pérez Domingo. Ella és actuària, doctora en Ciències Econòmiques i professora de la Universitat de Barcelona, a més de membre de Fídies Actuàries. Maria Reyes Pérez Domingo, què tal? Buenos días.
Buenos días.
A ver, hoy de qué vamos a hablar en esta sección de actuarios.
Pues hoy he pensado que sería interesante hablar de una cosa que los abogados llaman lucro cesante y daño emergente.
Va, para neófitos como yo, que no saben nada del tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos del lucro cesante?
Pues del lucro cesante estamos hablando principalmente de cuando alguien está obteniendo unos ingresos como consecuencia de un trabajo o de una inversión y deja de recibir estos ingresos. Es un lucro cesante. Si quieres, os pongo un ejemplo.
Bueno, es un ejemplo para entender mejor la situación, sí.
Sí, yo estoy llevando ahora el caso de un señor de 51 años. Este señor es un autónomo informático. Su trabajo consiste en que va a visitar una serie de empresas, que son, él es el asesor informático, les vigila todas las redes. Entonces tiene un accidente. Él además es autónomo y lo que hace es que cotiza por la mínima. Cotiza todas las contingencias, pero por la cantidad más pequeña que puede cotizar. Porque en general los autónomos tienen la impresión de que la cotización es un impuesto. No lo asocian con sus prestaciones si les pasa algo. Y entonces, bueno, cotiza por la mínima. Claro, al tener el accidente, el primero pierde varios dedos de una mano. Y luego, además, con una de las piernas, que, bueno, pierde parte de la pierna. Entonces, eso tiene una afectación que le conceden o le dan... reconocen una incapacidad permanente, o sea, se de por vida, y además total para su trabajo. Automáticamente, como tiene menos de 55 años, él empieza a cobrar una pensión por incapacidad de la Seguridad Social. Pero la pensión que cobra de la Seguridad Social es un 55% de su base reguladora. Entonces yo aquí haría un pensamiento. Este señor cotiza por lo mínimo que puede cotizar, que son 920 euros. Claro, se va a llevar el 55% de algo menos de 920 euros. Eso seguramente no tiene nada que ver con lo que él ingresaba como informático. De hecho, este señor, él en sus declaraciones de renta, ponía unos ingresos mensuales medios de 3.100 euros. Entonces hay una diferencia entre esos 3.100 euros que va a dejar de ganar y lo que va a cobrar de la Seguridad Social como prestación de invalidez. Esta diferencia es la que el abogado le interesa reclamar a la compañía aseguradora. Entonces, ¿qué es lo que hace el actuario aquí? El actuario hace el cálculo de cuál es cuánto vale esta diferencia, porque es una diferencia de por vida. Entonces, primero, él cobrará un 55% de la base reguladora. Luego, cuando cumpla los 55 años, pasará a cobrar un 75% de la base reguladora. Luego, cuando se jubile, seguirá cobrando la pensión, pero entonces la llamaremos pensión de jubilación. Y claro, un señor que ahora tiene 51 años, su esperanza de vida es 37 años más. Esto durante 37 años. Entonces, fácilmente la cifra que te va a dar para un tipo de interés en torno al 2,7 actual que podríamos obtener supera los 416.000 euros. O sea, si para cubrir el lucro cesante causado a este señor le tendríamos que pagar 416.000. La compañía debería indemnizarle con 416.000 euros.
Pero el lucro cesante, como ahora nos explicabas con este ejemplo, ¿es solo en caso de accidentes?
No. De hecho, hay muchas veces que tienes un acuerdo con otras empresas, con una empresa en que es un colaborador tuyo y te va a facilitar una serie de servicios durante una serie de tiempo. O tú vas a ser el responsable de realizar una serie de trabajos para esa empresa durante un tiempo. Tú lo has negociado que va a durar 5 años. Pues claro, si resulta que la empresa que tú lo tienes firmado, que durará 5 años, y por lo tanto haces unas inversiones y, bueno, has hecho un trabajo preparatorio teniendo en cuenta ese plazo. Si la empresa incumple y ese contrato que tiene contigo, te está causando un daño. Y entonces nosotros lo que hacemos también es valorar este daño emergente que se produce.
María Reyes Pérez Domingo, actuaria, doctor en Ciencias Económicas y profesora de la Universidad de Barcelona, además de Fidias Actuarios. ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues nosotros estamos en la calle Bailén. Bailén, por debajo de Caspe. Bailén 21, primera, y nuestro teléfono es el 93-244-8980.
Además de tener un web, actuariosbarcelona.com. María Reyes, nos encontramos de aquí 2 miércoles, ¿eh?
Muy bien, encantada. Hasta luego.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.